Després del repòquer d'aquesta setmana, complirà el centre d'esports amb tots els objectius que té entre mans?
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimarts 15 d'abril, què tal com esteu? És evident que la més llaminera d'aquestes fites, i més en setmana de derbi, és l'ascens del primer equip a Primera Federació. Però arriba l'hora de la veritat, mitjans d'abril, i el més calent és a l'Aigüera. Tot obert, no només s'ha de rubricar la plaça de play-off del Segona Federació, sinó que el filial es juga la vida divendres contra el Cerdanyola per mantenir-se a tercera. El femení té a tocar l'ascens a preferent, i en futbol juvenil, tant el juvenil A com el B són ara mateix dins les places d'ascens. I compte, perquè com ja va passar l'any passat amb el descens del Divisió d'Honor, el segon juvenil depèn del primer. És a dir, no serveix de res pujar amb el preferent si el nacional també ho fa. És un efecte dominó i tant de bo que no hi hagi tap. Vaja, que estarem entretinguts les pròximes setmanes. Aquest cap de setmana, per exemple, els 5 equips han guanyat i ara mateix estarien complint amb els seus respectius objectius a l'espera del play-off del primer equip. Però toca el més difícil de tot, rubricar-ho, confirmar-ho, insisteixo, en setmana de derbi, i fregant-se ja el sold out, el tot venut, el no queden entrades al sector visitant, s'obren els al·licients.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Programa 1598 a 2 del 1600 amb el Toni González a les vies de so. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona pot ser ja semifinalista de la Champions masculina aquesta nit. Defensa Dortmund, un marcador còmode, el 4-0 del partit d'anada, al Lluís Companys, a Montjuïc. Hansi Flick tindrà com a baixa destacada a Balde, tot apunta que jugarà Gerard Martín en el lateral esquerre, mentre el Borussia no hi seran, entre d'altres, Savitzer o Schlotterbeck. El partit arrenca a les 9, al Signal Iduna Park, a la mateixa hora, a Birmingham, Aston Villa, Paris Saint-Germain, amb 3-1 al primer partit pel conjunt entrenat per Luis Enrique. Ahir, victòria de l'Atlético en el partit que tancava la jornada a primera contra el CUE Valladolid. Per 4-2 van guanyar els del Cholo Simeone, que segueixen tercers a 7 punts del Barça. I també ahir, a segona, el Huesca d'Antoni Hidalgo va guanyar 1-0 al Màlaga amb un gol al 97 per estar dins del play-off a primera. Acabem amb tennis. Carlos Alcaraz debuta avui al Barcelona Open Banc Sabadell. Després d'un any sense participar-hi, l'estrena al Godó serà a partir de les 4 contra Ethan Quinn dels Estats Units, al partit de 700. Avui, entre d'altres, juguen també els favorits Tsitsipas contra Opelka o Casper Ruud davant de Galant. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Tindrem l'última hora del Sabadell avui en el segon dia de descans consecutiu de la plantilla de David Movilla, també futbol sala, handbol o karate, amb dos campions del món a la ciutat.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca, un podcast porta 600 portuguesos a Espanya per animar un equip de tercera federació. Va passar a Jerez de los Caballeros. Tot neix d'una broma, el podcast humorístic Falsos Lentos. Un company va faltar un dia i quan li van preguntar va dir que estava en un dinar familiar a Jerez de los Caballeros. A partir d'aquí, la resposta, que aquest indret te l'has inventat, que no existeix, etc. Després, al Nadal, va regalar-los una samarreta del Jerez, verda i negra, i com qui no vol la cosa, ja heu escoltat la festassa de fons, van acabar aficionant-se fins al punt d'organitzar aquest viatge tan multitudinari com aquest. 600 persones, alguns fent més de 500 quilòmetres en autocar per viure el partit, menjar paella i organitzar una festa amb DJ i tot.
De quin partit no estarem pendents?
No estaria malament organitzar també un viatge per veure aquest partit, eh? Atlántico Salcedo, a les 4, la LDF Cup de la República Dominicana.
I a les xarxes socials.
Quarta setmana seguida, amb un jugador arlequinat sent el gol de la jornada a l'enquesta oberta pels companys de la xarxa. Aquest cop no és del primer equip, sinó del filial, el d'Albert Morrals, a Reus.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb una futbolista, una portera sabadellenca, avui bufa espelmes, Montse Quesada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi a 8 minuts i mig per sobre de la una. Entrem en matèria dimarts 15 d'abril, dia de calma al Sabadell, com a mínim pel que respecta a l'aspecte purament futbolístic. Segon dia de descans per la plantilla després de la victòria de diumenge. I abans de començar a preparar, a partir de demà, el derbi davant del Terrassa d'aquest pròxim diumenge. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui dia de descans en l'aspecte esportiu. És veritat que el ritme d'entrades va a la seva i no entén de dies de descans i estem fregant ja pràcticament el tot venut. Per tant, és qüestió potser de minuts o d'hores que ja s'esgotin les 1.300 localitats, però si compares amb tot el que ens ve a sobre demà, avui és un dia de molta tranquil·litat.
Molta, molta tranquil·litat, com dius. El fet de que l'equip estigui de desconnexió per segon dia consecutiu d'aquests dos dies d'esbarjo, anem a dir-ho així, o com a mínim de tranquil·litat que David Movilla ha donat als seus homes, recomparable amb el que se'ns ve a partir de demà. Ja no només demà, que serà un dia allò carregadet, sinó a partir de demà, perquè ja comença a carburar aquest derbi, com dius. Si no fos pel tema de les entrades i veient el ritme frenètic que porta i aquest sold out que està aquí a girada la cantonada, podríem dir que demà comença la festa grossa. De fet, torna l'equip. Ho farà entrenant a Olímpia i gairebé et diré que és la singularitat. El fet de que demà treballin a casa serà un dels dos únics dies que el Sabadell entrenarà aquesta setmana a Sabadell. Ho farà demà i ho tornarà a fer ja dissabte, que en aquest cas serà a l'estadi de la Nova Creu Alta, habitual última sessió preparatòria, per estirar una miqueta d'estratègia i ja per ultimar els detallets de cara al partit del diumenge.
La setmana passada parlàvem de la presentació de la Suite Cup que s'ha de dur a terme als diferents escenaris, camps de futbol de la ciutat durant aquesta Setmana Santa. Suposo que haurà influït i al final hi ha una clara voluntat també de voler treballar sobre gespa artificial, que és el que es trobaran els arlequinats de Terrassa diumenge. Però és que déu-n'hi-do, dijous al camp de l'Hospi, a l'Hospitalet del Llobregat, i l'endemà divendres, anava a dir al Pepín Valls, es coneixia així abans, el Joan Cortiella, al camp del Castellà del Vallès.
Sí, avui, si em deixes ja fotre l'apunt, ja sé que això no deu interessar gaire perquè és d'ordre intern, però algú ha decidit que l'entrenament de dijous a l'Hospitalet sigui el camp de la Unificació Bellvitge. No, és el camp de l'Hospitalet. El de la Feixa Llarga és l'altre, és el del Bellvitge. Bromes a banda, com dius, sí, es busca camp d'entrenament de gespa artificial, però a més ha de tenir uns requisits de camp gran. Camp gran com el que es trobarà en diumenge a l'Olímpic en quant a la seva superfície de rectangle. Per tant, el camp principal d'Olímpia podria complir aquests requisits per dimensions, però, com dius, la disputa de la Suite Cup a diferents instal·lacions, una d'elles, la de la ciutat esportiva d'Olímpia, ha provocat aquest canvi i, clar, buscant camps de dimensions semblants al de l'Olímpic Terrassenc, doncs això, dijous entrenament a l'Hospitalet del Llobregat, per cert, que obligarà a canviar l'hora de l'entrenament, primer pel desplaçament i després també pels horaris de treball del propi Hospi. Per tant, l'entrenament de dijous és a quarts d'una.
Déu-n'hi-do, eh?
No a les 10, quarts d'11, que és habitual, sinó a quarts d'una.
L'hora d'aperitiu.
El de Castellà de divendres sí que ja és en horari més habitual, en aquest cas aprofitant que els equips de la Unió Esportiva Castellà no treballen habitualment fins a la tarda i que, per tant, pel matí el camp, les instal·lacions solen estar buides. Si a més contem que divendres ja és festiu, divendres sant, doncs això ha facilitat tot una miqueta d'aquesta bona entesa entre el Sabadell i l'Hospi per un costat i amb el Castellà per un altre.
Hi ha una part positiva a nivell logístic, que és que la gent que hagi d'anar de Sabadell cap a l'Hospitalet, home, les cues de trànsit de primera hora del matí se l'estalviaran segur, perquè entrenant a quarts d'una, ara el dinar ben tard, segur el dijous. Demà media day, ja ho vam dir ahir, allò va fent una mica xup-xup ja el derbi, pensant de cara a aquest Terrassa-Sabadell, a més amb una trobada molt similar a la de fet pràcticament calcada, sí. Com dèiem ahir, traient a David Català. La seguirem en directe sempre i quan sigui en hora. Jo t'he de dir, Sergi, que quan em van comentar...
No hi confies, eh? No. Ja et veig a venir que no hi confies.
No hi confio. sobretot perquè tenim el precedent de la primera volta, que l'equip que anava fora de casa, que era el Terrassa en aquell cas, va arribar tard. Però no anava a dir això ara. Anava a dir que em vaig espantar quan em van dir que hi havia un entrenament a la setmana que era a l'Hospitalet del Llobregat i que era a quarts d'una. Dic, no pot ser que no sigui dimecres, perquè si no el Media Day aquí ja està fallant alguna cosa. Però vaja, que la podrem seguir en directe dins del que es pugui, i si no, l'endemà dijous també a fons amb la prèvia de partit d'un derbi que escalfa motors. I com dèiem, aquí a l'Hotel Suís, igual que vam fer la primera volta, ahir ens vam estrenar amb un 0-7 o 0-9, les cròniques no quedava ben clar el marcador, del primer amistós de tota la història del Sabadell a Terrassa. Sergi, si et dic que el primer Terrassa-Sabadell a segona divisió, als anys 40, no es va jugar ni a Sabadell ni a Terrassa, què?
Curiós. És una d'aquestes històries per descobrir, com a mínim per mi.
Saps on?
No.
I on diries? Va. El Terrassa jugava de local, el seu estadi no podia acollir aquell partit i es va jugar...
Per proximitat, a Matadepera.
No, bueno. Va, descobrim-ho. On es va jugar aquell primer partit a segona, en el derbi? Anava a dir a Terrassa, no va ser a Terrassa, òbviament, però on va ser?
Històries del derbi Terrassa-Sabadell. El primer derbi a segona divisió, jugat a Sarrià.
L'1 d'octubre de 1942 es va jugar el primer Terrassa-Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol, però no es va disputar ni a Terrassa ni a Sabadell. Va ser a Sarrià. El camp dels agarencs no estava en condicions i, tot i que en un primer moment anava a disputar-se a Sant Andreu, finalment va ser a l'estadi de l'Espanyol i uns dies més tard del previst. Els 4 gols del partit van arribar a la primera meitat, Blai i Carreras pel Terrassa i un doplet de Miquel Gual per al centre d'esports. Malgrat la lesió de Santiago Shield, que es va haver de retirar per una topada amb Rúbies, els arlequinats no van aprofitar la superioritat numèrica per guanyar aquella primera jornada de Lliga. Un campionat de bon record per al Sabadell. A la segona volta, el Terrassa va guanyar 1-2 a la Creu Alta, però al final de curs es va viure molt diferent al Vallès. Els arlequinats van ascendir per primer cop a primera divisió, a la promoció, gràcies al segon lloc de la Lliga regular, només per sota de la Real Sociedad, mentre que els terrassencs van ser cinquens, però van perdre la categoria més tard a la promoció de permanència. Entre els jugadors d'aquell Sabadell, entrenat per José Luis Zavala, que va acabar pujant a la primera, hi eren el porter Ricard Pujol, res a veure amb l'ara futbolista del Cornellà, o Joaquim Navarro. El gabanenc va enllaçar 7 anys al Sabadell amb 8 al Real Madrid i es va guanyar el sobrenom de FIFO per ser convocat per la FIFA per jugar un amistós a Anglaterra contra la resta del món l'any 1953. Una dècada abans de ser el FIFO, Navarro va jugar aquell Terrassa-Sabadell de titular a Sarrià.
Què et sembla, Sergi? El camp de l'Espanyol.
El desaparegut camp de l'Espanyol.
Camp de l'Espanyol d'aleshores, òbviament.
De Sarrià, Déu-n'hi-do.
Aquí hi ha moltes històries, El Sabadell puja aquell any a primera divisió per primera vegada, perdent 3 partits de la Lliga regular, un d'ells, el de la segona volta contra el Terrassa, aquí, i l'altre és a Atocha. No hi ha imatges d'aquell partit a Sarrià que hem escoltat ara, ja no parlo de vídeo, sinó de fotografies, hi ha cròniques del moment, però no hem trobat cap imatge ni amb la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports. Sí que n'hi ha d'aquella temporada d'un partit molt especial per tu, Real Sociedad, Centre d'Esports Sabadell, el vell Atocha també. Saps com va acabar el partit, no?
Amb golejada.
8-2. I tot i així el Sabadell va acabar pujant a primera divisió i, de fet, la Real també. O sigui que van ser els dos... Hi havia 3 grups a segona divisió. Doncs els dos del nostre grup, Sabadell i Real, són els dos que després en la promoció van acabar pujant. I el Terrassa també és veritat que va ser una temporada prou normaleta perquè va acabar 5è a la Lliga, però en canvi es va complicar la vida fins al punt d'acabar baixant. O sigui que primer derbi i primera píndola del dia, any 1942, el derbi de segona divisió que es va jugar a Sarrià. I te'n porto un altre, Sergi.
A veure.
Un Sabadell-Terrassa, per aquest ordre, però jugat a Terrassa.
O sigui, un Sabadell-Terrassa amb el Sabadell líder local, però jugat a Terrassa.
Correcte. Ah, aquesta va ser una mica més tard, va ser a finals dels 60, i en una competició que era una espècie de Copa Catalunya, que es deia Copa President Lliga Catalana. Escoltem-ho.
Històries del derbi Terrassa-Sabadell, jugant de locals a l'Olímpic.
El juny de 1969 el Sabadell vivia el seu millor moment esportiu. Venia de ser quart a primera i mesos després debutaria a Europa a la Copa de Fires. Aquell estiu la gespa de la Nova Creu Alta s'estava ressembrant quan es va disputar la Copa President Lliga Catalana. Per això, els tres partits de local que va disputar el Sabadell no van ser a la ciutat. Dos d'ells van ser el Vallserdeny, al Camp de l'Europa, guanyant allà el Tortosa i el Badalona. Era una lligueta de 6 partits, 3 a casa i 3 fora, que es tancava amb un Sabadell-Terrassa en el qual el conjunt entrenat per Passiguito va jugar de local a l'Olímpic. 10 dies abans ja s'havien vist les cares tots dos en el mateix escenari, amb empat a un al marcador i, com és normal, amb els arlequinats exercint de visitants. Però aquell 29 de juny de 1969, la curiositat és que el derbi jugat a Terrassa va tenir el Sabadell com a equip local. El coruñés Francisco García Herpe va avançar el Sabadell al minut 7. Antonio Bautista va poder doblar l'avantatge a la mitja hora, però va xutar un penal fora. Poc després, Trullàs empataria per al Terrassa. Però el mateix Bautista es trauria l'espina a l'inici de la segona meitat, fent el 2-1 definitiu. El porter que va rebre aquell gol va ser Andreu Capó, de Ciutadella, pare de Raül Capó, que també jugaria anys més tard al Terrassa, i cosí del mític Joan Capó, porter emblemàtic del Sabadell. Amb 4 victòries i un empat en 6 jornades, els arlequinats van acabar primers la lligueta, classificant-se per a la final. El rival seria el Calella, que va acabar per davant del Nàstic, el Barcelona i l'Europa. La final es va jugar el mes de juliol al camp de l'Avinguda de Catalunya, a Tarragona, i el Sabadell la va perdre per 1-2. Però aquella Copa President Lliga Catalana ja havia passat a la història per la curiositat de veure el Sabadell jugant un derbi de local a l'Olímpic de Terrassa.
Doncs què he dit? No vull aquí dobles lectures amb allò de portar 1.300 arlequinats aquesta setmana allà i que sigui com jugar a casa.
Jugar com a locals? No, home, no. No obris la carpeta perquè llavors rebrem. Per tant, deixa com està. Vindrem 1.300 o algú més que vagi allò mig camuflat, però el que ha jugat de local diumenge està clar que és el Terrassa.
Amb vincles familiars aquí de pel mig, amb el cosí de Joan Capó, avui ho comprovàvem amb Raül Capó, eh? Hi ha un vincle familiar, oi? Diu, sí, el meu pare era el cosí de Joan Capó, a diferència del Ricard Pujol, que escoltàvem abans, l'altre porter del Sabadell dels 40, que també van fer la gestió i ens deia l'ara jugador del Cornellà, res a veure, aquell és de Lleida, i de fet ni tan sols sabia que un altre Ricard Pujol també havia vestit la samarreta del Sabadell. Hi ha una curiositat, Sergi, també, que hem hagut de fer la consulta a Terrassa. El camp del Terrassa s'inaugura allà on està l'actual estadi, als anys 60, i es diu Olímpic. O sigui, 32 anys abans dels Jocs de Barcelona, l'estadi ja es deia Olímpic.
Bé, això passa, habitualment. Bé, habitualment no, però hi ha alguns camps o estadis olímpics.
Ho dius per la Cartuja?
Cartuja és un, no oblidem que la Nucía també és olímpic. Sí. O sigui, vull dir que aquests aires de grandesa els hi ve algú de tradició ja d'antes, i sense necessitat que els Jocs hagin passat ni a prop, perquè com a mínim l'actual olímpic ha vist passar Jocs Olímpics,
sí,
per allà.
D'hoquei herba, però és un estadi olímpic i un estadi mundialista de manera molt, molt recent. O sigui que, en certa manera, van ser uns visionaris, els veïns, els agarencs, a l'hora de posar-li aquest nom d'olímpic, que després tindria tota la raó del món l'any 92. Va, tornem al present, Toni. Hem fet un tastet d'aquestes píndoles històriques. Ja sabeu que durant tota la setmana de derbi aquí les viurem, les escoltarem, tindrem aquests precedents històrics i que a radiosabadell.fm des de dilluns fins a diumenge, una per dia, amb cròniques, amb imatges, amb dades, amb tot el que vulgueu, tant i, o més, d'aquests precedents històrics dels Terrassa-Sabadell. Avui no és dia d'entrenament, ja ho hem explicat, hem explicat una miqueta el planning diferent de la setmana, però ahir al vespre, al Tribuna Preferent, teníem a Juan Carlos Lázaro, a Kaiser, al central del Sabadell, que bé, ja ho vam explicar el diumenge, era el jugador que David Movilla va explicar en roda de premsa prèvia al partit contra la Penya Deportiva, que estava pendent de proves mèdiques, al final sobrecàrrega i prou, va poder fins i tot jugar el de Vilamarxant contra l'equip eivissenc, i després de l'enfrontament xerraves una estona amb ell.
Sí, escoltàvem ahir aquesta conversa, i vèiem aquesta conversa al Tribunal Preferent. Avui t'he rescatat algun dels aspectes, sobretot els que tenen més referència directa, ja no tant al derbi, que també, sinó a la situació de l'equip, perquè és que estem davant d'un partit, com dèiem, que el Terrassa pot ser el seu últim tren per acabar d'engrescar-se realment amb el play-off, i fins i tot per no complicar-se massa la vida. És cert que se l'hauria de complicar molt i molt per patir, i gairebé ni així, però bé, en tot cas...
Ja saps el meu pronòstic, que és que amb un 0 de 9 el Terrassa no fa promoció de permanència.
No fa el play-out, però en tot cas, si no vol acabar de complicar-se la vida o patir més del que tocaria, passa per aquest partit. En el cas del Sabadell, el que fa dies que comentem des de la victòria de diumenge, no? Consolidar aquesta plaça al play-off, sabent que de moment, i que duri, depèn d'ell mateix, però que també queden coses a millorar, com vam veure diumenge contra la Penya Deportiva, alguns aspectes encara per acabar de polir. Tot i que en el grup ens deia Kaiser que hi ha aquest punt de confiança, fins i tot quan no surten els millors partits, l'equip és capaç de fer-se fort, i això diu el jugador valencià que és perquè han aconseguit aquest punt d'estabilitat i de ser més compactes, més grup, que el que havien estat durant alguns mesos i que tant havia fet patir en algun moment de la temporada. Ara, de cara a aquest tram decisiu, màxima confiança, diu Kaiser, en ell ni en els companys.
Tenemos una plantilla muy compacta, muy competitiva, y al final el tener esa estabilidad de ni cuando ganas eres el mejor ni cuando pierdes eres el peor. Al final hay que encontrar puntos estables, tanto las victorias como las derrotas, y yo creo que eso nos está ayudando. Creo que lo hemos trabajado en ese sentido, y al final para conseguir cosas lo principal es tener estabilidad.
Una veu respectada, de les que es fan escoltar dins del vestidor, és dels últims en arribar, va arribar l'últim dia del mercat d'hivern, però un Kaiser que quan parla se l'escolta, i ja no parlo als mitjans de comunicació, sinó que tinc aquesta sensació de portes endins.
Sí, i a més, vulguis o no, tot i que porta, com dius, poques setmanes, ara hi ha algunes més aquí dins del grup, és un jugador dels experimentats d'aquesta plantilla, dels que té recorregut, dels que té experiència, i que per tant, doncs això també li dona aquest punt de saber del que s'està parlant, més enllà de les impressions personals que pugui tenir cadascú. És cert que no li vam poder treure del discurs tan poc habitual, ja ens hem acostumat a, no només amb Kaiser, però sobretot amb ell, que cada cop que intentem parlar de classificació, d'objectius, de què queda, què no queda, d'on, d'aquí, d'allà... Tancat i barrat, allò de dir...
Queden 5 dies, Sergi.
Doncs, 5 dies. Queden 5 dies perquè quedin només 2 partits, i a partir d'aquí ja podrem començar a parlar. Però, de moment, allò del partit a partit, primer el derbi, la resta ja vindrà, encara que insistim. Ja hi haurà temps, diu Kaiser, de parlar més enllà del que té a veure ara amb la primera de les 3 finals que li queden a l'equip de Movilla.
El objetivo es entrar en ese playoff. Es un reto que tenemos marcado desde hace tiempo y solo nos marcamos el conseguir estar ahí. Y al final, pues cuando quede 1 o 2 partidos, pues ahí ya más o menos sabes en qué posición puedes estar.
És que escoltes el discurs i sembla que en quedin 10, O sigui, no, quan faltin 1 o 2 partits... Això és la setmana que ve, que al final...
A partir de diumenge cap al vespre nit ja quedaran només 2 partits.
És que estem parlant de 3 punts més o menys, ja està, o sigui...
Però bé, aquí es mantenen. En aquest cas, com a mínim, el discurs per no sortir del que ja ens han acostumat al llarg de les últimes setmanes. Parlant d'aquests números, el que sí que és cert és que estem en aquell tram també de la temporada on poden passar moltes coses, on es veuen coses que sobre el paper, potser durant l'any no li pares tanta atenció, però ara sí, poden passar coses estranyes, sorpreses fins i tot en quant a resultats, i precisament parlàvem de l'experiència i de Kaiser i de les seves vivències, és dels que sap que en aquestes darreres jornades, en el cas del Sevilla, recordem que tancarà la Lliga al camp de Paterna, l'Antonio Puchades contra el Mestalla, poden passar, i passen, circumstàncies que no entren dins de la lògica del futbol o del que pugui dir la classificació. Més enllà de com arriben els equips, més enllà de com estiguin jugant, s'ha de parar molta, molta, molta atenció.
Por la experiencia que tengo en esta categoría, el último partido nos vamos a estar jugando cosas, seguro. Sea para una cosa o para otra, pero va a jugarse cosas, y al final tantos equipos que pueden estar, pueden llegar a estar por arriba, por abajo. Eso es lo bonito de la categoría esta, y tenemos que llegar concienciados y lo mejor posible a este último tramo.
M'imagino que Kaiser les preferències les té claríssimes, perquè al final estàvem parlant la setmana passada que eren 7 equips en 3 punts. És veritat que algun, com el Terrassa, per exemple, s'està quedant despenjat en aquesta cursa i segurament quan arribi això a vols de quarts de 10 de la nit de diumenge ja estaré parlant d'una guerra que no serà 7. O sí, vés a saber, però no fa pinta que tots estiguin en plenitud de condicions de poder aspirar al play-off, però ara mateix, si acaba avui la Lliga, estem parlant que el quart i el cinquè és l'actual i l'ex-equip de Juan Carlos Lázaro.
Sí, ara mateix, si no s'hagués mogut d'allà, seria cinquè.
Faria play-off.
Havent-se mogut, doncs
és
quart i està en aquesta circumstància. Però bé, veurem com queda, com dius, tot plegat quan quedin aquests de dos partits. Recordem que el calendari del Sabadell és fàcil ara ja de tenir-lo memoritzat. D'entrada, perquè tots dos partits que quedaran després del derbi és en horari matinal, a les 12 del migdia en horari unificat. Primer el Badalona Futur ja ha descendit aquí, a casa, i després aquesta última jornada que comentàvem davant un Mestalla, que veurem, depenent com es doni la combinació de resultats, amb quines circumstàncies i amb quines possibilitats encara, o no, d'entrar en el playoff pugui tenir el conjunt valencianista.
Igualment, Sergi, parlàvem ahir al Tribuna Preferent i en el chat van sortir més exemples de casos com el Zaragoza de Lluís Carreras rebent un 7-6 gols a Llagostera contra un rival d'Empordanès que ja havia baixat i l'equip aragonès jugant-se l'ascens a primera. Recordaven, per exemple, i aquest segur que el tens fresc, l'any del Sabadell a Novelda, que l'Hospi es queda sense plaça del play-off perquè el Terrassa li fot 5 al seu estadi sense jugar-se absolutament res. Casos ja...
Esportivament parlant.
Vols obrir? Vols obrir algun calaix?
Perdó, és que m'ha vingut així un rampell al cap.
Què se s'ha de jugar llavors al Terrassa?
Bueno...
No sí.
Últimes jornades, que passen coses molt estranyes sempre.
No, sí, és que era la conclusió a la qual volia arribar, que al final d'aquests casos en tens un munt. De fet, sempre diem, la jornada última de l'any del Sabadell, última segona divisió, segurament el que creus que no punxarà ni de broma, que era el Logroñés, l'acaba liant, parlant malament, a casa contra un Les Palmes que no jugava res, i en canvi allà on no t'esperes que passi, que és el Lugo a Vallecas amb el Rayo jugant-se al play-off, doncs acaba l'equip gallec guanyant allà. O sigui que hi ha un miler d'exemples de coses estranyes que passen les últimes setmanes. Per tant, no sé si tu ets molt de mirar el calendari ara que el tenim ja actualitzat amb aquesta lluita pel play-off, o al final és que no et pots refiar.
No, o sigui, si et dic la veritat, no em preguntis contra qui juguen els rivals directes, perquè ni m'ho he mirat. O sigui, miro el calendari del Sabadell, sabent el que dèiem, que és molt important tirar endavant el partit d'aquest diumenge. Fins i tot algú diria allò de no perdre, però bé, en tot cas, tirar endavant el derbi. I a partir d'aquí és evident que no pots fallar a casa contra el Badalona Futur, i depenent de com vagi tot, no podràs fallar tampoc contra el Mestalla. Per tant, més val que et centris en fer la teva part de la feina, en si pots fer ara un 9 de 9, que seria un 12 de 12 per acabar, seria la millor de les combinacions, perquè aquesta segur que et garanteix que ja no has de mirar res més. Si tu fas ara el 9 de 9, estarà segur el Sabadell en el playoff, quart com a mínim, això no t'ho podria treure tampoc ningú, i depenent com, igual aspirant a altres coses. Però bé, primer pas a pas, centrant-se en el primer dels compromisos i pensant en aquesta cita del cap de setmana, com dèiem, tornada a la feina, entrenament a Olímpia, media day, saludarem demà des de l'Olímpic de Terrassa, que és l'escenari del partit, recordem, en horari de tarda, l'últim partit per ara que li queda al Sabadell en horari de tarda, 6:45, i des de mitja hora abans, des de les 6, amb tota la banda del Sabadell en joc.
Deies el 12 de 12, seria fer un 24 de 27 en les últimes jornades, en les últimes 9 jornades, que seria realment una animalada. L'última, ja et deixo marxar, que tinc el Sergi Parc pendent d'entrar per parlar més encara del Sabadell i del seu repòquer d'aquesta setmana. Kaiser, nom propi d'aquesta segona volta, jugador que s'ha erigit en estandard, dèiem que era un jugador que era prioritari a l'esquema de Lucas Viale en el mercat de gener, que el va estar esperant i negociant per ell durant setmanes, des del desembre fins a l'últim dia del mercat de gener, i que el temps al final li ha acabat donant la raó. Deia jo ahir que segurament per mi no era la principal prioritat, perquè tampoc s'havia estat tan malament amb Càmara Pedraza, amb Salguero també quan entrava en aquesta posició, etc. Però en canvi, o Trapero, que estava a punt de reaparèixer en aquell moment, però en canvi, jo per exemple li veia més mancances al mig del camp, i Kaiser ha demostrat, no sé si hi havia debat, que no ho crec, però ha demostrat el perquè de la insistència de Lucas Viale en portar-lo.
Sí, 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 està demostrant que és realment una peça clau en aquest equip. Ho dèiem, fa setmanes que ho repetim. Si ens havíem preguntat en algun moment la necessitat o no d'oportar un central més, veient el que ja tenia, el que ja oferia l'equip, o si hi havia altres posicions segurament més necessitades en quant a efectius, el perquè d'aquesta insistència de ser, recordem-ho, el primer nom que va aparèixer, de ser l'últim en arribar dintre d'aquest mercat d'hivern, però al final un jugador que s'ha fet amb aquesta capacitat, no només dins del terreny de joc, que ja ho estem comprovant, sinó, com dèiem ara fa un moment amb les seves declaracions, Adri, aquest rol important per experiència, per veterania, pel que vulguis dir-li, per ascendència dins del grup, però que té aquest paper rellevant, tot i no ser un dels capitans, per ser una de les veus autoritzades a l'hora de tirar d'aquest vaixell fins al final.
Que es cuidi, amb aquesta sobrecàrrega que té, que ens ha d'arribar en plenitud de condicions a les últimes tres jornades, començant per aquest derbi a Terrassa. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Canvi de lloro, va.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Gairebé 4 minuts per sobre de 2:15. Hem creuat l'equador del programa d'avui, d'un Sergi a l'altre. Sergi Parc, què tal? Com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Perquè molts de vosaltres ja sabreu que venim d'un cap de setmana perfecte pels principals equips del centre d'esports. Van guanyar el primer equip, el filial, els juvenils A i B, i també el primer equip femení, i tots ells continuen ben vius als seus respectius objectius. De fet, ara, una embarcadeta, Sergi Parc. Hem mirat més avall a veure si el juvenil C havia guanyat també o no.
Bona embarcadeta, gràcies, Adri.
Jo et sé dir que el D segur que no. El C no ho sé, ara t'ho dic. Va, potser... I en el pòquer no poden haver-hi 6. O sigui, com a molt és repòquer.
Repòquer són 5 i ja està. I si vols anar baixant esglaons, també podem mirar els infantils i els cadets, no, i els benjamins.
Mira, el cadet A té una molt bona generació, del Sabadell. Mm-hmm. Molt bona generació. De fet, algun jugador com Alonso Zamora, de Can Oriat,
sí,
ja ha signat el seu contracte professional, etc. O sigui que fa bona pinta. Ens estem anant per les branques. Torno al guió. Poques vegades dèiem que s'haurà donat això, de 5 equips principals guanyant alhora en un mateix cap de setmana.
Aquesta temporada és tot just la segona vegada. L'altre cop, això sí, Adri, no fa gaire que es va donar. Sí. Va ser el cap de setmana del 23 de març, quan el Sabadell primer equip visitava l'Elche Illicitano. Bé, doncs aquell cap de setmana, per tant estem parlant d'això de fa menys d'un mes, també van guanyar aquests 5 principals equips del club. Però aquesta circumstància, com diem, no és habitual i tot just es va donar per segona vegada aquest passat cap de setmana. Vaja, del primer equip i del filial ja n'hem parlat àmpliament en les últimes hores, Adri. Victòries del primer equip 1-0 contra la Penya Deportiva i del filial 1-2 a Reus.
El juvenil C va guanyar també.
També, doncs mira, és que si podríem ampliar el ventall i encara seguim
seria una
baixant.
Més encara, o sigui que també és preferent. Va guanyar 2-0 al Manlleu amb gols a les acaballes de Wail Razuki i de Pau Bozal.
Doncs mira, el previ també, perquè
sis, també.
Tots dos han estat esmentats aquí a l'Hotel Suís. I vaja, però centrant-nos això, Adriana, aquests primers 5 equips, més enllà del que hagin fet altres conjunts de la base, el que dèiem, que tothom ja sabrà que el primer equip va guanyar contra la Penya Deportiva, que el filial va guanyar a Reus, que el primer equip matemàticament ja no té opcions de ser primer classificat i, per tant, per intentar tornar a primera federació haurà de fer per la via llarga, per via play-off, però com a mínim, Adri, amb aquesta bona ratxa que ara també comentàveu amb el Sergi Garcés, doncs que s'ha sentat en aquestes places o com a mínim hi ha tornat en les últimes setmanes, i veurem si és capaç de superar les dues rondes corresponents, si és capaç de classificar-s'hi en aquestes últimes jornades. I pel que fa al filial, que és l'únic dels principals equips que lluita per la permanència i no per pujar de categoria, que això ja ho va fer la temporada passada, doncs bé, està ben viu en aquesta pugna, recordem, a 3 punts de l'equip que marca la salvació en el seu grup de tercera federació, el Cerdanyola, a les portes de rebre l'Adri divendres a la nova Creu Alta.
Doncs estic anant molt per les branques, però mentre parlaves has dit abans, és la segona vegada aquesta temporada, i m'he anat a l'any passat. Entre el descens del juvenil, el descens del primer equip, tampoc crec que hi haguessin gaires.
No, o sigui que segur que no.
Aquest repòquer és un fet bastant innovador. Segurament has parlat del B, has parlat del primer equip, som-hi amb la resta, perquè el femení és, jo crec que de tots, el que està més a prop, més acaronant ja el seu objectiu, que és l'ascens a preferent.
Sí, i amb diferència, diria jo, respecte a la resta, bàsicament perquè les arlequinades venen de golejar el Sant Quirze per 1-5 i avantatgen justament a les quirzetenques en 8 punts més la Baraix, quan només queden 12 per disputar-ne. Recordem que de primera catalana, que és on milita el Sabadell femení, a preferent pugen els 3 primers de grup i les de Santi Fernández són segones, empatades a punts amb el Palautordera i amb aquest coixí sobre el Sant Quirze, que és quart. Per això, Adri, aquest partit prometia emocions molt fortes i al final, i ara ho ampliarem, realment va ser més desequilibrat del que diu la classificació. Abans, escoltem el tècnic, Santi Fernández, reconeixent que també veu aquest ascens ja a tocar.
Molt orgullós de l'equip, moltíssim, per com han competit, per com han jugat. Tot el que havíem plantejat durant la setmana realment ha sortit i això és un goig quan passa. I com bé dius, al final, a nivell de números, pues, immillorable. Ens posem en una situació de moltíssim avantatge amb molt poc marge de partits que queden i res, podem tancar-lo el més aviat possible, clar.
El més aviat possible podria ser fins i tot a dir la pròxima jornada. Tenim temps de parlar-ne, dependria d'altres partits, però vaja, que l'ascens del Sabadell femení, com diem, està ben i ben a prop si res es torça a Sant Quirze, per cert, del que dèiem. El partit va quedar encarrilat ja a la primera part, amb un 0-3 al descans, gràcies als gols de Judit Domene, Iaiza Sánchez i Anna Sánchez, i a la represa Domene va fer el quart i va signar el seu doblet. El Sant Quirze va retallar des del punt de penal distàncies, però de nou Anna Sánchez va tornar a marcar per fer l'1-5 definitiu.
De fet, hi havia duel de màximes golejadores, la del Sant Quirze, que recollint aquest penal va marcar en segona instància el seu particular golet, Laura Illa, i per part del Sabadell la Judit Domene, que després d'aquest enfrontament i de l'1-5 i del seu doblet, més de 30 gols en el que portem de Lliga i una mitjana clarament superior al gol per partit, la Meritxell Dambrink, la nostra estudiant en pràctiques que va ser-hi a Can Casablanques, veient el derbi, va poder conversar amb ella, amb la Judit, i aquest n'és el resultat.
Bueno, primer de tot, felicitats per aquest gran partit. Dos gols que han sigut en un partit clau. Ets la golejadora d'aquesta lliga i vull que m'expliquis com has viscut aquest partit tan important, ja que doncs, és com un pas més al vostre objectiu, com em vas comentar.
Bueno, com ja et vaig dir, aquesta setmana ha estat a tope, els entrenos han sigut molt intensos, teníem moltes ganes d'aquest derbi. Hem sortit a primeres per totes. Els tres gols a la primera meitat ens han donat aquesta confiança per a la segona meitat ja ampliar-lo i amb el seu gol no hem baixat dels braços i hem seguit. Hem tingut moltes ocasions, però bueno, estem molt contentes per aquests tres punts i ja per l'ascens quasi assegurat.
De cara en aquest partit, des d'un primer moment, com tu bé dius, heu agafat el control del partit i aleshores la mentalitat ha sigut marcar. Com ho heu gestionat a la segona part quan us heu reunit amb el míster?
Bueno, al vestuari a la meitat el míster ens han dit que no volia que ens encerréssim i que volia més gols i hem sortit a la segona meitat com si fos al principi del partit a per més gols. El quart gol meu ha donat aquesta tranquil·litat i el cinquè de Anita ja ha sigut la guinda del pastel.
A nivell defensiu també heu estat molt superiors i de cara a la jornada següent, que us toca a casa, un partit una mica potser complicat, ja que amb el Torelló vau perdre, com ho encareu?
Bueno, la defensa ha estat molt sòlida avui, el gol ha estat de penalti, ja coneixem el Sant Quirze, també coneixem el Torelló, crec que jugar a casa ens beneficia molt i tenim moltes ganes, sortirem amb les mateixes ganes o més que aquest partit i jo crec que podrem aconseguir els tres punts també.
Ja per finalitzar, l'objectiu ja és gairebé aquí, així que l'únic que queda és doncs, acabar de guanyar els últims partits.
Sí, volem guanyar tots els partits, volem guanyar la Lliga, com ja et vaig dir, i crec que si anem amb aquesta dinàmica ho aconseguirem.
Doncs moltes gràcies i molta sort.
A tu.
Hotel Suís.
Tot això pel que fa als equips sèniors, no va la badar per això en el femení, que ho té a tocar, però que de 4 derrotes que porten, 3 van ser just en aquest tram que ve ara, de competició, 3 de seguides. Per tant, els propers 3 partits, a la primera volta va ser un 0 de 9, que segurament comprimiria la part alta de la classificació, però vaja, això no vol dir res de cara a la segona volta. I com deia ara el Sergi Parc, la possibilitat matemàtica hi és just després de Setmana Santa, en la següent jornada. Mirem els juvenils ara o què?
Vinga, després de mirar tots els sèniors, Adri, torna a mirar, doncs això, els juvenils A i B. Si vols, mirem el C, si vols, ens hi podem recrear i
el,
mirem...
El D el tinc molt per la mà, però no crec que sigui el moment ni el lloc per parlar d'això.
Recordem, Adri, per posar en context també a la gent que potser se li ha oblidat una mica amb el pas dels mesos, que la temporada passada el juvenil A va baixar de divisió d'honor, és a dir, la màxima categoria a Lliga Nacional, i amb aquest descens es va arrossegar també el juvenil B, que estava nacional, i va baixar a preferent i es va perdre allò que anomenàvem l'escala perfecta. Doncs bé, ara mateix l'Obrador recuperaria aquesta escala perfecta de tenir un juvenil a cadascuna de les tres primeres categories. El juvenil A va guanyar 0-2 al camp del Cornellà B i es manté en places d'ascens directe per tornar a divisió d'honor. Primer escoltem l'autor del segon gol del partit, que va ser l'Àlex Hidalgo.
En el vestuario estamos todos concienciados del objetivo, lo tenemos muy marcado en la cabeza todos y vamos todos a una. Con Juanjo muy bien, nos hemos integrado bien, llevamos sí que es cierto que poco. Lo único que, nada, el objetivo esté quien esté está claro y vamos todos a remar hacia ello.
Hidalgo elogiant la figura del tècnic Juanjo Roldán, que va assolir el càrrec des de fa unes setmanetes, i amb ell l'equip, per cert, ha encadenat dues victòries seguides, Adri, justament amb Hidalgo com a protagonista, perquè a l'anterior jornada va marcar sobre la botzina el gol del triomf contra el Granollers. I amb aquest 6-6, el Sabadell juvenil és el segon millor juvenil A del grup i ocupa aquest últim lloc d'ascens, i tot i que el marge sobre el martinenc és de 4 punts, bon coixí, els barcelonins, cal tenir en compte, han de recuperar encara un partit. Per tant, encara no hi ha res fet, ni molt menys.
Hemos abierto una mini brecha, pero bueno, hay que seguir remando porque quedan aún 4 finales. Pero esta categoría ya sabes que a la que ganas dos partidos te pones ahí arriba y a la que los pierdes vuelves ahí abajo. Así que nada, hay que seguir sumando de más 3 hasta el final y así seguro que sí que lo conseguimos.
Doncs segurament sigui el rival a batre ara mateix el martinenc, entre altres coses perquè ha de jugar en els pròxims dies contra el Granollers, aquest partit pendent que deies, el Granollers jugant-se al descens directament en aquest enfrontament, està despenjat i per tant els de Toni Sallés, l'ex del Tibidabo, podria donar un cop de mà al Sabadell, però si l'equip del Guinardó guanya, se situarà a només un punt del Sabadell i és el proper rival. Per tant, aquí estarà tot per decidir-se a la Lliga Nacional Juvenil. Clar, aquí hi ha un efecte dominó. Per tant, Isaac Marcos, per segon any seguit, el tècnic del juvenil B, està molt pendent del que passa amb el primer juvenil.
Sí, estem parlant del juvenil B, que ara milita a preferent, com dèiem abans, i que aquest passat cap de setmana Adri va guanyar el camp de la Unificació Bellvitge per un clar 0-4 i, atenció, s'ha posat primer del seu grup de preferent, i recordem que només puja el líder de cada grup de preferent, per tant ocuparia aquest lloc d'ascens a Lliga Nacional. Què passa? Que com dius al final, el juvenil B, igual que dèiem que l'any passat va quedar arrossegat pel descens del juvenil A, doncs el juvenil B ara només podria pujar a Lliga Nacional si el juvenil A és capaç d'ascendir a Divisió d'Honor. I ara mateix aquesta circumstància sí que passaria, però al final està tot penjant d'un fil i depenent del que passi en aquestes últimes jornades. Ara mateix, el juvenil B del Sabadell és líder, però empatat a punts amb l'Europa B, que està en la mateixa circumstància, perquè el juvenil A de l'Europa està a Lliga Nacional.
De fet, és jo crec que no és rival. O sigui,
no,
l'Europa està a mitja taula nacional, el normal és que com que no puja el juvenil A de l'Europa, l'Europa B tampoc ho podrà fer, per molt que quedi primer. Passa el mateix amb el Damm C, que també està a la part alta de la classificació d'aquest grup, i per
exacte,
tant el rival a batre és el Vilassar de Dalt.
El Vilassar de Dalt, que està allà mirant de reull just per darrere, a 2 punts del juvenil B del Sabadell. Per cert, era l'equip que era líder fins fa res, però amb l'ensopegada d'aquesta última jornada doncs ha quedat per darrere del juvenil B del Sabadell. En tot cas, Adri, molt i molt en joc i molta emoció en aquestes últimes 4 jornades de competició.
Com dèiem al principi, el més calent és a l'Aigüera en els 5 principals equips del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I per rematar el tema, continuem parlant del futbol juvenil. Anem ara a la màxima categoria. Hem fet tot el bloc Centre d'Esports primer i ara anem a parlar de com s'ha complicat la vida una mica el juvenil A del Mercantil. A la Divisió d'Honor Juvenil, els blaugrana tenien l'ocasió immillorable de deixar ja la feina feta, la permanència a la butxaca, ja que si guanyaven el camp del Cué al Santo Domingo Juventut ho haurien aconseguit de forma matemàtica, però els dos Cartutó van caure 2-1 i s'han deixat els deures per fer en les últimes 2 jornades. El tècnic se'n fa creus de com van acabar perdent el partit a Saragossa.
Vam fer una mala primera part, que és el primer que nosaltres tenim que assumir, mira que tindríem que haver fet millor, Suposo que ens va afectar tot, no? El nerviosisme, el que et poses per davant i t'empaten un penalti que segurament un altre dia no s'hagués pitat, que just després d'encaixar l'1-1 et fas un gol en pròpia. I la segona part vam fer, o vam estar molt millor, però el ser millor ho tens que demostrar marcant gols i a les àrees. No ho vam poder fer.
Perquè ens fem una idea de com de sorprenent és la desfeta dels graciencs, el Santo Domingo Juventud no havia guanyat ni un sol partit al seu camp en tota la temporada. És l'equip del grup que pitjors estadístiques golejadores presenta i ja fa setmanes que està descendit. I el que també resulta difícil d'explicar és que en les quatre sortides que ha fet el Mercantil a l'Aragó, les quatre han acabat en derrota.
Les estadístiques no són casualitat, no? I quan algú passa moltes vegades, doncs tindrem que mirar què és el que tenim que fer millor cada vegada que hem anat a Aragó, que sempre ens està costant. I bueno, fer la crítica que toqui, sobretot de portes cap endins, però com ja dic, pensant en el proper partit.
Els dos Cartutó tenen encara un coixí de 4 punts sobre el primer equip que baixaria, el Badalona, faltant-ne 6, però les dues últimes jornades, això sí, són exigents. Els blaugrana rebran després de Setmana Santa a l'Adam i acabaran al camp del Girona.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el derbi del Vallès a Ràdio Sabadell. Terrassa i Sabadell es tornen a veure les cares a l'Olímpic. Encara amb el record de la victòria, l'últim precedent de la Copa Catalunya, el Sabadell busca ara els 3 punts que l'apropin encara més a les places de Playoff d'Ascens. Un derbi sempre és diferent i els arlequinats no volen fallar. Segueix el derbi amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge 20 d'abril a les 6 de la tarda, Terrassa Futbol Club, centre d'esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del centre d'esports al Sabadell en joc.
A Obramat no sabem si el teu proper projecte consistirà a canviar un lavabo o reformar un bany sencer. Però sigui el que sigui, a Obramat hi trobaràs productes per tot tipus de reformes de bany. Ceràmica per terres i revestiments, vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. O si ho prefereixes, a Obramat Pones. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
9 minuts i mig i arribarem a les dues. Bloc poliesportiu. David de la Cruz comença avui la seva participació al Giro d'Abruzzo. El ciclista sabadellenc va com a cap de files del seu equip, el Q36.5 suís. La cursa serà un banc de proves de cara al Giro d'Itàlia, que recordem, el mateix de la Cruz va confirmar aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell que tenia previst disputar-lo. El d'Espronceda ha estat concentrat unes setmanes a Andorra i ara ja és en aquesta regió del sud d'Itàlia. El Giro d'aquesta zona dels Abruços constarà de 4 etapes, la primera de la qual avui entre Cherni i Creccio, amb un recorregut de 151 quilòmetres. I a futbol sala, el futbol sala Sabadell femení ja té un peu i mig a la segona nacional. Les arlequinades han ampliat l'avantatge a 7 punts respecte al seu rival més directe, el Mataró, i acaronen l'ascens amb els dits, mentre que les de Xavi Muñoz no van tenir pietat de l'Almacelles i es van imposar per un escandalós 12-0. Les mataronines no van passar de l'empat. El tècnic, però, tot i l'escletxa oberta, opta per la prudència.
A tocar és molt agosarat. Queden 15 punts, tenim una diferència ara mateix de 7 punts respecte a Mataró. Hem comptat que assumir 3 errors o bueno, perdre un partit, empatar-ne 2 o empatar-ne 3. Nosaltres, fins que no estigui la cosa matemàticament aconseguida, no ens enfiarem ni un pèl.
Les creualtenques comanden la classificació de Divisió d'Honor amb 59 punts pels 52 del Mataró, quan només queden 5 jornades per acabar la Lliga. L'escenari és immillorable, però Muñoz té present el que va passar la temporada passada i refusa donar res per fet.
Tens un objectiu, que portes una feina feta fins ara, excel·lent, que estàs a tocar-lo. Aquí és on entren els nervis i les situacions d'estrès, cosa que ja ens va passar la temporada passada, penúltima jornada, que es passa glòries per davant. Viure portant el pes de la responsabilitat, havent de guanyar tothom, sumat a que jugarem contra equips que s'estan jugant al descens, equips que no s'hi juguen res, que estan tranquils, portar el pes de la responsabilitat és bastant complicat. I sí que, vale, hem fet molta feina, però tota la feina que hem fet abans no et dona l'avantatge del proper partit.
En el partit contra l'Almacelles, per ser una de les protagonistes, va ser Maria Recio, autora d'un hat-trick. Després de Setmana Santa, el pròxim rival de les Arlequinades serà precisament el conjunt que aquesta jornada ha fet la guitza al Mataró, el Màgic Sants, un duel que de nou tindrà lloc a Cal Balsac.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui també tenim arts marcials, perquè Sabadell compta amb dos campions del món de karate Kyokushinkai. El Carlos Cui i la Cristina López acaben d'arribar aquest matí de Tailàndia, on s'han proclamat campions de Low Kick Championship a la ciutat de Pattaya. En el cas de Cui, en la categoria de menys de 100 quilos, el karateka de Sol i Padrís havia de combatre contra Massinissa Hamaili, francès d'origen algerià. Al final, el seu rival va ser el tailandès amb nacionalitat britànica, Partaken Shital, i el del karate Sabadell, Kyokushin, assegura que ha estat una gran experiència i reconeix que, per la novetat de la modalitat i el fet de portar temps treballant-hi, partia com a favorit.
Ha sigut un repte que com és una modalitat nova, pues és una cosa que se'ns dona molt bé en el meu gimnàs. Som especialistes en aquest cop. Hem entrenat molt fort i sí que és veritat que no m'ha agafat per sorpresa. Anàvem amb moltes possibilitats al cap.
Diferent és el cas de la Cristina López, campiona amb menys de 70 quilos. La del Dojo Seixen ha estat una pionera, podríem dir, en aquest àmbit.
Para mí fue algo que no me creía. Cuando me dijeron que me seleccionaban para ir al campeonato del mundo de low kick, yo me apunté a este evento, que de hecho no había ni categoría femenina, lo he explicado alguna vez, no había ni categoría femenina, y yo le escribí al que creó este evento y le dije, ¿por qué no hay? Y me dijo, no, porque nadie se ha querido presentar. Y dije, pues yo me presento, la que se presente, pues me la pones. Me parecía curioso que no hubiese categoría femenina.
A Tailàndia, la karateka del barri dels Marinals va haver de lluitar contra una rival, la filipina Stephanie Di, amb més pes que ella i més experiència.
Jugó un poquito a mi favor, que cuando estoy ahí yo no muestro si me da un poquito de impresión la chica, en este caso que pesase más, que fuese profesional de manera, que al final, si es profesional es porque realmente ha trabajado y realmente se merece ese puesto. También lleva muchos años en Kyoku, sí que es verdad que no es un cinturón muy alto de Kyokushinkai, pero por lo que me comentó es porque estaba bastante centrada en combate y que no se centraba en examinarse ni nada, pero que llevaba unos 10-12 años entrenando en Kyokushinkai. O sea, no era una chica principiante, por así decirlo.
Tant Cui com López han tornat amb un regust molt dolç d'aquest Low Kick Championship, en el qual s'han proclamat campions del món de les seves respectives categories. De cara al futur, ja pensen nous reptes. Cristina López, per exemple, diu que el més difícil no ho han fet encara, no és ser campions, sinó mantenir-se a aquest nivell.
Puedo ganar un título, pero realmente o sea, sí que es importante, pero al final es que es el campeonato del mundo, pero es como que no lo acabo yo de vivir. Al final creo que yo lo he sido ahora campeona actual del mundo 2025. En el momento que a mí me presenten el reto de volver a revalidar el título, voy a volver a ganarlo, o al menos voy a hacer el máximo para poder hacerlo, porque creo que puede ser una vez un campeón, pero yo creo que el campeón es el que al final está ahí día tras día.
La pròxima cita destacada de Kyokushinkai per la dels Marinals serà el juny a Saragossa, també en una cita internacional. I Carlos Cui, de la seva banda, espera rebre una altra invitació com la de Tailàndia per tastar noves experiències a l'estranger.
La meva motivació ara mateix, la veritat, és que continuo entrenant i a veure quin repte se'ns posa davant, perquè ara ens havien dit que organitzarien de més països i, bueno, potser, no és segur encara, però potser molt a prop Japó, també. I com tenen cultura de karate com nosaltres, potser el repte és més difícil.
Carlos Cuy i Cristina López, dos karatecas sabadellencs que acaben de proclamar-se a Tailàndia els millors del món de la seva especialitat. I avui acabem amb handbol. L'Oar Gràcia masculí ha encadenat dues victòries seguides per primer cop des del mes de gener contra el Sant Martí Adrianenc. Els verdiblancs es van imposar 32-31 i, escoltant el porter Marc Pérez, no queda dubte que van patir de valent per sumar els dos punts.
Hòstia, sí, quin sofriment, quin patiment, sí, sí. Perquè estàvem allà ja sempre que si guanyàvem d'un o perdíem d'un empat i, hòstia, al final ens hem ficat d'un i quan he vist que no vam marcar l'última jugada i estàvem venint i quedava encara un minut, tenia els collons al coll.
Com es digui. Pérez va ser decisiu, ja que en l'últim atac dels de la Verneda, malgrat això que deia ara, va fer tres aturades espectaculars que van evitar l'empat.
Al final va parar, la veritat, no sé com. Primer una, després l'altra, i ja no sabia ni per on venien. I ja quan vaig fer l'última parada, que s'acaba el temps, vaig dir prou amb les mans, i per favor, ja prou de patiment, i ja està, però hòstia, molt xulo, molt bé, molt bé.
La victòria manté l'Oar 6è del seu grup de primera nacional quan resten dues jornades per acabar el curs. Recordem que l'equip de Pere Llats ja fa setmanes que es va quedar sense possibilitats de lluitar per les fases d'ascens, a diferència del femení, però Pérez n'extreu també alguns aspectes positius.
Em van repetir molt aquesta idea, que l'objectiu aquest de grup, que tu dius, era aquestes aspiracions per quedar dalt de la taula per intentar arribar a fases. Però bueno, vull dir, al final, resultats d'aquesta temporada, molts hem après moltes coses que no hauríem après si haguessin anat les coses d'una altra manera, com anar a fases, per exemple, com això serveix per nosaltres per reflexionar sobre a cara de les pròximes temporades ja donar-li més a gas i fer objectius més de partit a partit, dia a dia, en comptes de mirar més llarg. No sé si m'entens.
T'entenc perfectament. Per Setmana Santa no hi ha competició. D'aquí a dos caps de setmana tindrem el derbi Sant Quirze Oar Gràcia masculí, però sobretot estarem ben atents al femení, que disputa l'anada de l'eliminatòria de les fases d'ascens a Gijón. Així arribem pràcticament a les dues. Notícies migdia d'aquí a uns segons amb el Pere Gallifa i la resta de companys d'informatius i el Toni González, que ha estat a les vies de so. Recordeu, demà, media day del derbi Terrassa-Sabadell, aquí a l'Hotel Suís a partir de la una. Que vagi bé, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.